I tornem a estar aquí al Recapte, en aquest magazín que dura 90 minuts amb l'actualitat, tota l'actualitat del municipi del Deltebre als vostres oïts. Avui venim amb una professora, doctora de la Universitat Rovira i Virgili, Rosa Queralt. Bon dia, Rosa. Ara, bon dia, Rosa.
Bon dia.
Ara, que no t'havia pujat el micròfon. Avui venim amb ella i d'aquí no res arribarà la regidora Ana Jiménez. Parlem amb ella perquè d'aquí no res, o sigui, demà mateix, comença Sanceta, dona el tret de sortida aquesta vuitena edició del curs de Dones, Salut i Educació organitzada per la Universitat Rovira i Virgili, per l'Ajuntament de Deltebre i per la Generalitat de Catalunya, l'Institut de Català de les Dones. Aquí tenim en primera mà per poder saber tot aquest curs, com serà, amb quin objectiu es fa, la seva tipologia, com seran les classes. Tenim aquí a la Rosa Queralt per a que ens ho expliqui molt millor.
Molt bé. Pues el curs de Dones, Salut i Educació ha arribat a la 13a edició.
13a edició.
13a edició del curs. I, bueno, evidentment, en 13 anys les coses han anat canviant, però no els objectius. I llavors, més o menys, els objectius us els llegiré així. És donar a conèixer des d'una perspectiva científica i de gènere, és a dir, del que estudia la diferència entre homes i dones, temes relacionats amb la promoció de la salut i l'educació. És a dir, el que volem és donar eines a la població perquè realment pugui gestionar la seva salut, sàpiga sobre, i també com educar, no? Després, el que volem és provocar debats en temes claus en matèria de desigualtats socials, en especial en aquelles que incideixen en la pau, la llibertat i l'educació de les persones. Fomentar la participació informada i l'autonomia en la presa de decisions sobre les cures de salut. Això vol dir que una persona sabrà sobre un determinat tema i després ella mateixa pot tindre un criteri referent a el que farà a la seva malaltia, bueno, a la seva salut, bàsicament, no? Després, promocionar la salut i la coeducació, reivindicar el dret de les dones, qüestionar la dominació masclista que exerceix la violència sobre les dones, animar les dones i els homes a rebutjar la visió androcèntrica del món i aquells rols de gènere que impedeixen poder créixer com a persones humanes, perquè m'entengueu.
Aquí hi ha un apunt molt interessant, que és animar les dones i els homes, perquè aquest curs no només va dirigit a les dones de Deltebre.
Evidentment, sempre ha estat obert als homes. El que passa que majoritàriament, com resulta que el títol, les dones, salut i educació, hi ha molts homes que es pensen que s'exclouen. Però, evidentment, aquests últims anys tenim 2-3 alumnes masculins i que disfruten molt i saben, bueno, i el que parlem són de temes que ens afecten, perquè el tema de gènere és un tema de dret humà i, per tant, les dones sempre han estat silenciades i aquesta manera de parlar en uns ulls, diríem, en unes ulleres femenines sempre és interessant i als homes també els interessa perquè es coneixer a l'altre 50% de la població.
En aquestes 13 edicions, aquesta àmplia i llarga experiència ha anat modificant, ha anat traient coses, aportant noves visions. La visió que tenen els homes, aquest feedback, experiència que heu tingut dels homes dins d'aquestes aules, ensenyar-los i tot aquest aspecte del 50% de la població del món, quina ha sigut la resposta que han tingut?
Molt positiva. A veure, vull dir, són persones en la que veuen que això no és una cosa de dones exclusivament, sinó, per exemple, jo què sé, l'any passat que vam parlar d'ecofeminisme, l'ecofeminisme no és només una cosa de dones, és ajuntar tota la gent per defensar la manera de viure que tenim i que, bueno, pues, com diuen, malmetem massa i no tenim les coses ben fetes, no? I llavors vull dir que el riu tinguem un riu amb problemes i tinguem un canvi climàtic i tot això no solament afecta les dones, afecta tot això. El que passa que des d'una perspectiva feminista, evidentment, se veu d'una altra manera. I per què es veu d'una altra manera? Pues perquè les dones tenim una concepció de fer les coses, diríem, d'anar cuidant més, no? De tenir de mirar més cap al futur. I llavors, vull dir, si no cal fer les coses ràpides i cal fer-les lentes, pues sí, si són necessaris els arbres, s'han de plantar i s'han de conservar. I això és un aspecte bastant femení, diríem, no? I també de l'economia feminista, que la vam tractar l'any passat també, no? Pues a veure, per què hem de malmetre tant? Perquè si tenim bosses de plàstic, pues ja sabem que hi ha algunes coses que són molt interessants de tindre-les. Perquè, no sé, jo recordo la primera bossa de plàstic que va fer ma mare en la màquina de cosir per anar a buscar el peix al mercat. I una cosa és una cosa i l'altra és una altra. No? Vull dir, llavors, vull dir, lo públic, no? Quan parlem de les coses públiques que hi ha que conservar, no és una cosa només femenina, és de tot, però els carrers sempre els han agranat les dones aquí en este poble, no?
Aquí i a tot arreu, crec, eh?
Clar, pues això, pues llavors l'espai urbà és una cosa que ha preocupat també les dones, no? I l'espai de la casa i l'espai de la conservació. Per això, no? Vull dir que jo crec que els alumnes que tenim estan encantats.
Tot i això, tot i tenir una herència d'una generació anterior una mica refermada en uns principis heteropatriarcals, encara que tinguéssim aquesta herència des d'un punt de vista forània, com és la meva, aquí al Deltebre és un municipi que tot i això té un teixit associatiu femení i sobretot uns valors molt avançats pel que pareix a un poble, no?
Sí, és veritat. Vull dir que hi ha molt... Tenim, a més, les associacions són imprescindibles perquè moltes vegades, primera, fan d'estat, diríem, perquè quan l'estat no arriba, llavors és el poble que arriba, no? I en aquest cas, vol dir, és un poble molt gran, que té moltes necessitats, que evidentment, si no és entre l'aportació de tothom, no es pot tirar endavant i no es pot millorar. I per això, vull dir, l'associacionisme té aquesta funció, no?, de poder fer aquelles coses que juntes, que si no, no es poden fer. Perquè no tenim prou cabal públic, vull dir, no tenim prou economia, recursos per a poder afrontar-los i ho han de fer entre tots i totes.
A part d'aquesta vessant associativa, també tenen aquí un gran nombre de... Un gran nombre, no, però un divers nombre d'associacions de dones.
Sí,
Has tingut algun feedback quan al curs han vingut, s'han informat?
I tant. Primer quan la primera vegada que vam fer una intervenció aquí baix de dones va ser en un curs d'estiu, que jo el conto ja com dins d'allò, encara que venen els anys, canvies noms, poses, treus i tal, no? I no va vindre ningú del poble, va ser un curs d'estiu, que era un curs universitari, i no va vindre ningú. Jo vaig pensar, ostres, que raro, no? Venen aquí gent, doncs jo què sé, doncs en aquell moment com la Marta Selva i altra gent, que ara no recordo el nom, i llavors vaig pensar, bueno, què passa aquí? I bueno, doncs vaig parlar amb Elena Fabra, i llavors vam fer una reunió en les associacions que hi havia en aquell moment i en la direcció de les escoles i la direcció de l'institut, i els hi vaig plantejar, no? I, bueno, tots me van dir, ui, aquí és impossible, això no tirarà endavant, perquè, bueno, no... I, bueno, ho vam fer i va ser un exitàs, eh? Vull dir, ja des del primer moment totes les associacions de dones que hi havia, que llavors eren les dones de Deltebre i les dones de la Cava, van vindre. Poc a poc, vull dir, i altres dones, i poc a poc, vull dir, van anar... Cada edició, la primera edició, jo me'n recordo que venia a veure 50 dones. Jo me vaig quedar pues, garratibada, no? Perquè dius, ostres, quin munt, no? I això ha sigut una constant.
S'ha anat consolidant, no?
S'ha anat consolidant. I llavors, vull dir, és veritat que al principi eren els mesos de juliol, agost i setembre. I llavors Fem un intensiu, diríem, de 2 hores, de 4 hores a la setmana, 6 hores a la setmana, i llavors, vull dir, després paràvem a l'octubre, ja s'acabava, no? Finals d'octubre, cap al 23, i això ja fèiem la cloenda. Cap a aquestes dates, o sigui, com si fos la setmana que ve, farà anys que es va constituir inclús l'associació, que va sortir d'una cloenda de l'associació Hades. Llavors, clar, veus que vas portant temes i, bueno, van agradant més o menys, i en funció de lo que elles diuen, que si agradaven no més o menys, pues jo també anava fent el programa, no?
Quins són els temes que més agraden?
Bueno, són diversos. Vull dir que pensa que, per exemple, de sexualitat i afectivitat hem estat parlant durant un munt d'anys. Ara fa uns quants anys que no ho toquem tant per una raó, ja, perquè en aquell moment que paràvem a l'octubre i ja està, ja no fèiem... Van fer alguna coseta després, però vaig veure que les dones tenien gana, no?, que volien continuar de fent això. I va ser quan vaig proposar fer una associació que realment pues, cobrís aquesta necessitat que no podien cobrir des de la universitat, perquè podien fer... jo en aquell moment podia fer els mesos que jo, abans del fort del curs, no? Que el curs entrava al fort a l'octubre, i podia, pues, el juliol, que ja afluixava el curs i havies fet les avaluacions i tal, me podia dedicar al poble. I el setembre, i a l'octubre ja no, ja lo acabàvem, i llavors ja venia el fort del curs, no? I la creació, pues, me'n recordo, el 2009 es va crear en una avaluació de les que fèiem del curs. Jo vaig proposar que si volien continuar, pues, podien crear una associació, que jo, pues, els hi programaria coses i tot això, i bueno, pues, vaig acabar sent jo la presidenta i tota la classe sòcies fundadores, o sigui que va ser molt bonic.
O sigui que, en resum, que des d'un curs d'aquests va sortir en una associació. Realment no heu parat de fer activitats. Tampoc.
Clar, perquè la funció era esta, era de realment de després continuar fent l'aula de dones, i bueno, ja vam idear també l'homenatge a les dones i tot això, no? Vull dir que les dones silenciades. Vull dir que d'aquí aquest curs, pues, ha tingut... Clar, i en aquests anys, pues, ha anat canviant, des de ser un curs d'extensió... Ai, de ser un curs d'estiu, un curs d'extensió universitària, i després ja, pues, al funcionar des i a fer l'aula de dones i tot això, pues, el curs també ha reduït el número de crèdits que tenia, no? Perquè si abans eren 60 hores, eren 6 crèdits, pues, ara, pues, en són 22... i 20 de gestió, no? que vull dir que això ho posem per la universitat, perquè això, un curs d'estos, planificar, trucar, buscar els ponents, fer el programa, fer portar-lo a la impremta, totes aquestes coses són un treball de gestió que està detrás, que no es veu, però que també forma part del curs, no? I llavors, pues, que ho van decidir les dones de que ho féssim una vegada al mes, doncs estupendo, no? I llavors també va coincidir la meva jubilació, amb la qual cosa a mi també me descarrega, doncs, d'una intensitat de treball que també ara m'he de dedicar a altres coses, no?
La primera sessió tenim aquí un tema que és el dir, perquè ara, perdoneu per anar-me també cap a altres coses, anem a fer un ordenat. Com has dit abans, canvien les directives, canvien també la manera de programar el curs, és una vegada al mes, cada divendres primer de mes, és 2 horetes.
Sí, sí, sí.
I la primera sessió és el pròxim divendres 19 d'octubre.
Exacte.
Demà.
Demà.
De 6 a 8 de la tarda, amb el tema Amb mirada de dona, la República Pagesa, amb la exconsellera de Justícia, Montserrat Tura Camafreita, no?
Sí. Ves, això també és una altra forma de fer les coses, no? Vull dir que, a part de l'acte inaugural, que això és un costum sempre de fer-la, que el farem a les 5:30, després, jo havia llegit el llibre de la Montserrat Tura de la República Pagesa, i després va vindre un dia a Tarragona, a la llibreria La Rambla, ja, ara ja... Bueno, va ser la penúltima de tancar, I vaig anar i li vaig dir, escolta, m'agradaria que expliquessis a les dones del meu poble, els homes, evidentment, lo de la República Pagesa, però no com una presentació normal, sinó parlant des dels ulls de la dona, perquè la Montserrat Tura, la seva família, eren pagesos, pagesos de blat i d'ordi i de desarmar la terra i assecar los aiguamolls, també, saps? I llavors li vaig explicar, i clar, los revés iaio ja estava implicat, no?, en la lliga, i el seu iaio també, i va ser alcalde, el seu revés iaio a la Mancomunitat, i el seu iaio va ser a la República. Llavors, clar, després van patir totes la repressió del franquisme, no? Vull dir, va ser una família molt assenyalada, normal, perquè en aquell temps el que havia compte de ser amic de no sé qui ja era represaliat, no? I llavors ella va explicar el llenguatge secret que tenien les dones de la seva casa per avisar quan venia la policia, en tota la clandestinitat, i em va agradar molt. Li vaig dir, doncs explica'm-ho. I llavors serà una explicació, és a dir, com si fos la classe magistral, diríem, o la classe d'inauguració, però amb una presentació del llibre, és a dir, és un format, diríem, així innovador, no? Perquè també hi haurà llibres a la venda, no? I ella firmarà els llibres. I, per tant, jo crec que estarà molt bé. Està afònica, com jo, però bueno, espero que demà ja estigui curada.
Li ho perdonaríeu, no? Segur?
Sí.
Mira, nosaltres anem, res, un minut, a curar una mica la afonia de la Rosa, anem a beure una miqueta d'aigua i tornem, anem també amb els informatius, amb el butllet informatiu de Ràdio Delta, i en res, estem... I no ens hem perdut pel camí, Rosa?
Molt bé.
Tornem a estar aquí, a Ràdio Delta, amb el recapte, parlant d'aquest acte inaugural molt esperat, perquè abans hem adelantat la primera sessió, que és de 6 a 7, amb l'exconsellera, però abans de 5 i mitja a 6. És 30 minuts de presentació, no?
Sí, o sigui, és la inauguració del curs. Sempre ho fem, i fem una inauguració i una cloenda. Venen les autoritats locals, també una representació de la universitat i també la coordinadora de l'Institut Català de les Dones, que dona suport al curs i que, bueno, que en definitiva és acredita també, no? Vol dir el que realment una institució com l'Institut Català de les Dones li dona el seu suport.
Quina creus que és la importància que té aquest curs dins d'aquest municipi com és el Tebre?
Home, jo penso que una cosa que dura 13 anys té importància ja només per la persistència, no? Vull dir que això ja és de... I després perquè la gent que ve, doncs, així com, per exemple, abans, que com t'explicava, doncs era un curs de 60 hores amb una inscripció, que també ara és obligatòria, i tal, doncs hi ha sessions com la de la inauguració, que és totalment oberta. Vull dir que la primera sessió no passem la fulla per firmar, però les altres sí. I hi ha de haver una inscripció perquè nosaltres hem de saber quina gent ve, no? I quanta gent ve. Però té este caire també més obert, no? Que, bueno, que tu pots vindre i a la millor pots vindre només dos classes, però bueno, el canvi referent a temps passat és que el curs... havies de pagar molt poc, perquè vull dir, si comptaves era un euro per classe el que pagaven les dones, no? Però ara és totalment gratuït i això també és un avantatge, vull dir, perquè quan va arribar el moment de crisi la gent ho va notar molt, i llavors vull dir que 50 euros, que eren 60 hores de classe i pagaven 50 euros, doncs clar, per a molta gent això li suposava molt. I tot i que van fer un arreglo de beques i tot això, però al final no. I clar, això també va ser una mica veure els inputs per a poder anar canviant posteriorment, no? I llavors, pues, clar, l'única condició per a vindre és que s'inscriguen, no? I ja està. Vull dir, és, jo crec que això és un avantatge. I després, perquè les ponents, les persones que venen, són persones que, a veure, totes tenen al darrere un currículum que rai, no? Vull dir, no és, per exemple, la segona classe, no?, que la farà la Marina Subirats. Pues la Marina Subirats va ser, és sociòloga, és filòsofa, i a més de tot això va ser regidora de l'Ajuntament de Barcelona quan estava Pasqual Maragall, i a més va portar tot el tema d'educació. És una dona referent en l'àmbit de la coeducació, i a més va ser la presidenta de l'Instituto de la Mujer, vull dir, a Madrid. Vull dir, és una dona amb un bagatge i a més amb una quantitat de llibres escrits i tal, és un referent, és una dona que ha marcat escola, no? Vull dir que...
Sí, aquí teniu quatre llibres, però tots aquests quatre ja mostren el seu viatge ideològic i d'opinió també, no? Quina és la xerrada, la sessió que més espera?
Què més
esperes?
Què més espero? Jo totes, perquè des de la primera fins a l'última, o sigui, jo aprenc molt, no? Vull dir, llavors, doncs, totes ja quan les penso i quan d'allò, quan jo dic, ai, això ho vull perquè les dones del meu poble ho sàpien, o que el meu poble ho sàpien, és perquè d'entrada a mi m'ha entusiasmat, i si m'ha entusiasmat és que jo vull aprofundir en el tema, no? Llavors, vull dir, espero molt, no? Vull dir, perquè el tema de coeducació jo l'he treballat i l'he treballat a les escoles d'aquí, tant d'aquí, de Camarles, de Sant Jaume i de l'Ampolla. Vam fer un projecte que es deia Transformar per Avançar i el vam treballar. Per tant, que vingui una persona que és la primera espasa, per dir-ho, en el tema, vol dir que t'enriquís molt a nivell conceptual, a nivell de saber més, no? Per tant, pues ja és una cosa interessant, no?
Quan vaig vindre aquí, el primer que em van dir les dones de Deltebre, que estaven molt interessades en participar en aquest projecte de Radio Delta, aquesta nova etapa que va començar ara ja fa 3 mesos, perquè diuen que un dels problemes molt desconeguts per la resta del territori ebrenc és que a la població on hi ha un índex de suïcidis més elevat a nivell de Catalunya és aquí a Deltebre. I veig que a la sessió 3 hi ha hasta el tema de la depressió, els tractaments habituals, la millor pastilla ets tu, enamorat de la teva persona. Una sessió amb la doctora en antropologia, metgessa del Cap d'Amposta, especialista en medicina familiar, Lourdes Franco.
Sí. A veure, jo no sé, la taxa de suïcidi no la sé. O sigui, per tant, no puc dir si és... Sí que sé que és una població que tenim una taxa, una incidència de depressió molt alta. I diria que és tan alta com que és més alta que totes les Terres de l'Ebre, i fins i tot diria que en indicador ja, per això ja ha constatat que a nivell de Catalunya. Per tant, això sí que és un problema de salut pública. Jo soc salubrista. O sigui, la meva formació, a part de pedagoga, també sóc infermera i, a més, especialista en salut pública. Per tant, és una cosa que clar, i a mi és una cosa que em crida, no? I, per tant, parlar del tema és molt important. I a part, vull dir que normalment la depressió, a part del suïcidi, no?, que és el màxim, també vol dir que hi ha una sèrie de consum de fàrmacs, un consum de fàrmacs pues, que bueno, com a totes les pastilles, pues, no tenen les seves contraindicacions, no? Però que si s'han de prendre, s'han de prendre. Això no vull dir jo que no s'hagin de prendre, però que moltes vegades, buscant altres alternatives, aquestes pastilles se poden, diríem, no necessitar. ¿Vale?
O afluixa el grau de necessitat.
Sí, però pot ser. És a dir, i la millor pastilla és tu, vol dir que moltes vegades pues, necessites més recolzament, necessites tindre coratge, necessites que t'animen. I en aquesta finalitat, pues van fer primer la xerrada per explicar ben bé què és això, i per una altra també tenim encetat un programa en el que estem treballant la doctora Franco, la Sandra Forcadell, que és psicòloga, i jo, en la que és un espai de parlar, perquè sempre en tots els llibres de medicina antiguíssims es diu que hi ha que el logos, la paraula cura. Per tant, és donar l'oportunitat perquè hi haguem persones que parlen de la seva malaltia, que parlen del problema que tenen, que parlen en referència als dolors que senten, que parlen amb el que opinen l'altra gent de lo que li passa, amb el que la família, el suport que li pugui donar o no, amb els codis que hi ha a nivell de la moda, de dir, pues tu has d'anar en tacons, pues xica, pues si estàs fotuda i tens dolor, deixa't estar de tacons i ves plana si és que això te lleva el dolor, no? És a dir, tota una sèrie de coses que són ja des d'una perspectiva completament antropològica, de cultura i de gènere, que es poden parlar, i això pot aliviar de manera important. Per tant, la idea és, la millor pastilla ets tu, no? Enamorat de la teva persona, perquè les dones mai, per qüestions d'estereotips, per qüestions d'androcentrisme, mai estem contentes ni en el nostre cos ni en res. Quan tu veus una xica guapa i resulta que dius, esta no deu tindre cap problema perquè en lo guapa que és, resulta que està carregada de manies i de problemes i sembla que en fi. I llavors te'n dones compte que és una història de gènere. És una història de que t'han dit que tu has de ser guapa, que has de ser tal, i tu no has de ser perfecta, has de fer les coses perfectes, has de ser la millor, la casa més neta, la més arreglada, els crios més bonics. Posen uns nivells, uns llistons, que després la gent, que som normals i corrents, i que cada un som una cosa, i n'hi haurà un que serà espavilat per una cosa i l'altra que serà espavilada per una altra, que en estos dintells que els hi posen no arriben, i per tant això és una frustració, i per tant això és un dolor que es queda. Per tant, això s'ha de tractar, i això és el que intentem, donar una pinzellada.
Així m'estàs parlant d'empoderament.
Exacte. Això és l'empoderament realment, que tu estigues bé en tu, en la teua persona, que sàpies pues, que tens defectes i que hi ha moments en què dius, carai, ara em torna a sortir allò que m'empipo no sé per què, o voldria que em féssim no sé què, o espero que em faiguin no sé què, però no ho demanes, no? Perquè ni saps demanar, perquè no t'ho han ensenyat, i no saps dir que no, perquè tampoc no t'ho han ensenyat. I llavors són coses que s'han d'aprendre. S'han d'aprendre, més que res, per sobreviure tu, per ser una supervivent de la vida, no? I llavors, clar, vull dir, això és el que volem tractar, diríem, en aquesta classe.
Una classe molt interessant, apunteu-vos, és el pròxim divendres 14 de desembre, d'aquí 2 mesets, aguardeu-vos ja la fetge de 6 a 8 de la tarda amb Lourdes Franco, de la depressió i els tractaments habituals. La millor pastilla ets tu, enamorat de la teva persona. També hi participen mestres, doctors en pedagogia com Joan Foguet, Busquets, també Maria Ramon Cubells, és dones a la filosofia, una mica més endinsant-nos, no? a un món una mica més complex, no?
Bueno, és que la filosofia sempre, les dones, per exemple, al parlar, al discutir, al interrogar-se sobre nosaltres, sempre és una cosa que, si us hi fixeu, hi ha més filòsofos que filòsofes, no? Però en tenim, i molt bones. I, per tant, parlar de filosofia, parlar de què som, on anem, per què som d'esta manera, etc., doncs també és un exercici important.
Llavors, també hi ha un tema, com són bruixes, remeireres,
sí,
i sanadores de les Terres de l'Ebre. Sí. Aquestes històries de bruixes, no?, que les cremaven, i realment moltes de les històries eren que les cremaven pues, per ser dones empoderades. O sigui, sí, defugint de la temàtica de les Terres de l'Ebre, d'aquells contes que ens contaven quan érem petites, d'aquelles bruixes, que no eren contes, que de fet, quan estava la Inquisició, se feia que les dones les tillaven de bruixes i les cremaven. Mm-hmm. Aquestes històries normalment també anaven lligades detrás de dones que potser no tenien, la, com dirien en castellà, la sartén por el mango, mm-hmm. que no es deixaven rebaixar.
Exacte. Primer eren les dones empoderades i segones eren les dones sàvies. És a dir, aquelles que coneixien les herbes, coneixien tot i, per tant, les aplicaven. Perquè, clar, el fet d'estar l'agricultura, mirar el que passa i mirar, no? Vull dir, i anava passant de filles, de mares a filles, tots els sabers, no? I, clar, anaven curant. I això conferia un poder. Hi ha un primer poder que és una cosa bueno, que el masclisme li rebenta, per dir-ho així, i és la capacitat de la dona de tindre fills. Això, històricament, sempre ha sigut una cosa que no s'ha pogut empassar, no? La segona, que és un poder, clar, és un poder. La segona és el tindre coneixements, perquè llavors aquests coneixements, vull dir, vol dir que poden empoderar-se i poden discutir.
I poden pensar.
I poden dir, no, escolta'm, a mi no em vingues en este, no? O sigui, els pilans de la casa no sóc jo, som tots, no? Per tant, allà, clar, això ho posava en jaque, i d'esta manera, pues, per a treure la dissidència, treure el pensament, etc., pues, llavors, vull dir, en eliminar, i es van eliminar dones a manta i homes també, vull dir, perquè qualsevol que portés una, vull dir, la contrària, eh? O sigui, qui portava la contrària a la foguera, tant si era de veritat com si era de mentira. I a més, vull dir, era un estat dictatorial, perquè llavors era la denúncia dels veïns, una cosa de lo que remet també a la primera classe, no? La denúncia dels veïns, perquè així li donaven després més racionament, etc, etc. Pues això va passar, vull dir, es van anar a començar a denunciar la gent, els veïns i tal, i qualsevol que li havia fet no sé què, pues era una bruixa o un bruixot, i llavors anaven a parar a la foguera. Llavors, parlar una mica de les Terres de l'Ebre, de lo que va passar, que aquí també va passar, conèixer esta part de la història que no coneixem i que pues, està molt bé perquè és una manera de divulgar coses que han passat aquí i remetre'ns al passat, no?
També després, també parlant d'història, també té cabuda filosofia, salut, història, camins de memòria, la batalla de l'Ebre de Josep Sánchez Cervelló, catedràtic d'història contemporània de la URB, també és membre de l'acadèmic, de la Real Acadèmia de la Història. També ha participat al documental Tremolós, una història de la batalla de l'Ebre, també que es projecta al canal Terres de l'Ebre. Mm-hmm. Un home que qui el coneix de ben a prop sap que les seues paraules són aire fresc.
I tant.
I és el pròxim divendres 5 de juliol de 6 a 8 de la tarda. Suposo que també parlaran d'aquesta memòria oblidada que va ser la de la dona, no? La típica dona. Espera't a casa, torna l'home.
Esperant el fill, el que el fill el maten, el que el maten els seus, el no entendre, el que... tu pensa que, bueno, la lleva el biberon, que un pare ho era, no tenia els 18 anys encara quan van anar, no?, a la guerra. Després va vindre mutilat. Vull dir, totes aquestes coses que van passar i després el silenci forçós, no? O sigui, que la batalla de l'Ebre aquí segurament anirem estudiant una forma, perquè una de les coses que han fet enguany és acabar el curs, acabar-lo fent una excursió, i vam fer una excursió a Tarragona. I llavors enguany no està programat perquè encara no està acabat de lligar, però molt probablement també farem una excursió. Això ho hem de pactar amb l'alumnat, eh? Vull dir, perquè l'alumnat és el que diu sí o no o sí, però estaria bé recórrer, pues, tots els espais de la batalla de l'Ebre per conèixer, perquè qui més qui menys aquí tenim família, tenim iaios, tenim besavis, tenim el que sigui que van estar, no?
També veig que una de les grans estimades de Tarragona, Maria Aurelia Campmany, escriure la vida en femení, un tema biografia és a càrrec de Montserrat Palau, doctora en Filologia Catalana i professora de Literatura Catalana del Departament de Filologia de la Universitat Rovira i Virgili. Crec que és l'última sessió, el dilluns 16 de setembre. Maria Aurèlia Campany.
La Maria Aurèlia Campany, enguany ha sigut l'any Campany, i encara que surta perquè és per l'any que ve, va ser una gran dona, una escriptora de teatre, de prosa, de poesia, de tot. Va ser una política, va ser una organitzadora, una agent social important. I és una dona referent, i una dona que l'ha estudiat molt i que ha sigut la Montse Palau, que també, bueno, és una filòloga de la nostra universitat i que va ser diputada també. I per tant, ella ha treballat molt el tema de la Maria Aurèlia Campany i conèixer els seus textos i tal. Clar, aquí introduïm la literatura. Si t'hi veus, és una samfaina de coneixements.
És un recapte.
És un recapte, evidentment. Mai millor dit, perquè en definitiva estem tocant tots els temes i no hi ha un que t'has deixat, que són els cuentos, que enguany parlarem de cuentos també. Perquè parlarem de com la manera, diríem, l'art de sanar a través dels contes.
L'amor i el dol.
I tractarem un tema que l'any passat va agradar molt a la gent i era el tema de la mort, no? L'any passat vam parlar perquè vam quedar en que faríem un apartat de biografies, per enguany fent la Maria Aurèlia Campany, i l'any passat vam fer a la Kubler-Ross. I llavors, doncs, enguany tractarem el tema de l'amor i el dol igual, però a través dels cuentos. Com, per exemple, serveixen estos tant per a les persones adultes com als xiquets i les xiquetes. És una manera. Nosaltres tenim una cultura que anem los tots sants al cementeri i posem moltes flors, però tenim una cultura que nega la mort. I llavors està bé que la parlem, perquè abans diuen no, els crios no se'ls ha d'explicar això, els crios ho veuen. Jo me'n recordo de Moniaio quan se va morir i jo tenia 4 anys. Vull dir que hi ha coses que s'han de parlar. I a través dels cuentos és un mecanisme molt bo, perquè a partir de la lectura de contos pues se poden anar parlant totes aquestes coses.
Una mica també de lleugeriment del dol, no?
Sí, sí, sí. I una altra cosa que tampoc no hem parlat, que és el 12 d'abril i el 8 de març, és que el 12 d'abril la doctora Sáenz, que és la nostra metgessa de capçalera dels grups de dones d'aquí, ens parlarà de les hormones, perquè sempre parlem d'allò de l'hormona. L'hormona, és que les hormones. Pues santes hormones, ens parlarà la doctora Sáenz.
Un dels problemes també molt aguts molt de la dona al llarg de la seva vida. Grans, petites i joves.
Sí, sí, sí. I hi ha un altre tema que parlarem el dia 8 de març, que és el dia per excel·lència de reivindicació de les dones, tant en l'àmbit laboral com en l'àmbit polític i social, que és un... també ve l'Esther Forges Verdet, que és catedràtica de Filologia Hispànica de la URB, i és allò, nosaltres les dones parlem diferent, perquè diuen, és que les dones... sou complicades, les hormones, i a més parlem diferent. Pues sí, i a més parlem diferent homes i dones, no? I per tant ella ens parlarà d'això.
És que som diferents.
Evidentment que ho som.
Però socialment haurien de ser iguals.
Evident. Una cosa és ser diferents.
És fisiològic, l'altra cosa és davant la llei.
Una cosa és ser fisiològicament i anatòmicament, i jo sempre dic, jo no vull ser un home, no vull barba ni bigot, i d'allò, però sí que vull tindre el dret al vot, el dret a la llibertat d'expressió, el dret al salari igual i digne.
El dret que tenen tots els homes i que a vegades se'ns descuiden. Classes un cop al mes, del 19 d'octubre al 17 de setembre, de 6 a 8, una inscripció obligatòria i gratuïta. Encara es poden inscriure?
Sí, sí. La inscripció està oberta, diríem, de forma... No vull dir de forma permanent,
però oberta.
Però està oberta.
A l'espai d'atenció a la ciutadania de l'Ajuntament del Tebre podeu trucar al telèfon 977 48 93 09, 977 48 93 09, o al correu escriure un mail al eac@deltebre.cat. El lloc on fem aquestes activitats és a l'espai polivalent Eliseo Vives, a la Biblioteca Delta de l'Ebre, al carrer Girona, i col·laboren ADAS, Associació Local de la Dona de la Cava, Associació de Dones del Tebre, EFE de Figa, AFIDE. També està organitzat per la Universitat Rovira i Virgili, l'Ajuntament del Tebre i l'Institut Català de les Dones de la Generalitat de Catalunya. La tercera edició del curs Dones, Salut i Educació. Nosaltres esperem no perdre't, per aquí.
No, no em perdreu. I una puntualització és que les primeres classes, tant la de demà com la del mes que ve, se faran a l'espai puntual.
Vale.
Perquè hi ha lo del POM i em sembla que després hi havia una exposició programada i que no es podia fer. I les primeres classes, tant les de octubre com les de novembre, se faran, hi ha dies que són els primers divendres de mes, però depèn de la festa, si hi ha festa o no hi ha festa, doncs el llevant se canvia.
Nosaltres ho tindrem aquí present per anar-vos informant de quan és, tots els divendres us anirem a fer una agendeta d'aquest curs, que ens serà molt útil també per aprendre coses que històriques, de salut i d'educació. Rosa, moltes gràcies per estar aquí.
Gràcies a tu.
Nosaltres anem ja agafant els coets, els pataquets i el fato per anar-me'n i despedir-nos de vosaltres fins demà. Demà divendres, demà no hi ha demà festa no n'hi ha. Rosa, demà fas festa?
No.
Demà festa no n'hi ha. La setmana passada sí que vam fer festa.
No.
Sí, que la setmana passada, el dia 12 d'octubre...
Ah, sí, però jo no vaig fer festa, jo vaig estar treballant.
Veus? Una que complix més que jo. Però demà tornem a ser aquí de 11 a 12 i mitja amb l'actualitat cultural. Esteu atents perquè tindrem moltes entrevistes sorpreses i sobretot us portarem al vostre a cau d'orella tota aquesta actualitat del municipi. Ens veiem demà al Recapte a Radio Delta a les 11 en punt. No us ho perdeu.